Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, insta les parts a desencallar ràpidament l'acord per permetre l'entrada d'ajuda humanitària a Gaza. Ho ha dit des de Rafah, on els camions amb material continuen esperant per poder accedir a la franja. El gabinet antiterrorista de Catalunya està reunit al complex Agara de Terrassa per analitzar el risc real d'atemptat. La cúpula dels Mossos avalua on cal reforçar la seguretat arran del conflicte entre Israel i Hamas. D'entrada, no es planteja pujar al nivell d'alerta actual, que ja és de 4 sobre 5. La prohibició de pujar patinets elèctrics al transport públic es mantindrà indefinidament. Ho ha decidit aquest migdia l'autoritat del transport metropolità, tal com va avançar ahir el Catalunya al Dia. Finalment s'han imposat els arguments que encara no hi ha prou garanties de seguretat davant el risc que comporten aquests aparells. Ingressa a la presó un home detingut a Vilanova i la Geltrú, acusat d'agressió sexual continuada a la seva filla durant 30 anys. Les violacions van començar quan la víctima tenia menys de 16 anys. La causa està oberta també per maltractament habitual i amenaces. Condemna de 23 anys de presó per al veí de Manresa que va asfixiar en paper de film la seva exdona. Se'l condemna per assassinat amb traïdoria i acarnissament. Giorgia Meloni anuncia que se separa del seu marit arran de la filtració d'uns àudios amb comentaris sexistes a una companya de feina. La ja exparella de la primera ministra italiana és un presentador de televisió del grup que va crear Silvio Berlusconi. Els Rolling Stones han publicat aquesta nit el seu primer disc amb cançons noves en gairebé dues dècades. Hackney Diamonds també és el primer treball després de la mort del bateria Charlie Watts. L'àlbum compta amb col·laboracions com les de Elton John, Paul McCartney, Lady Gaga i Stevie Wonder. Avui s'estrena Los Asesinos de la Luna de Martin Scorsese, protagonitzada per Leonardo DiCaprio, Robert De Niro i Lily Gladstone. La història d'una tribu índia a l'estat d'Oklahoma a principis del segle XX que acabaria provocant el naixement de l'FBI i una clara, ens diuen, candidata als Oscar. Completen la cartellera de França, El Reino Animal i La Isla Roja de Bertrand Bonello amb Kim Gutiérrez o la comèdia espanyola Mi Otro John, protagonitzada per Carmen Maura. Els esports.
L'Espanyol, líder de la classificació de la segona divisió de futbol, obre a les 9 del vespre la dotzena jornada rebent el Leganés, el segon classificat. Mentre que el Barça de bàsquet rep el Bayern de Múnich a 8:45 del vespre a la quarta jornada de l'Eurolliga masculina. I l'organització del Mundial de MotoGP ha decidit intercanviar l'ordre de les dues curses d'aquest cap de setmana a Austràlia pel mal temps previst. Demà a les 6 del matí es disputarà la cursa del Gran Premi i diumenge la cursa sprint.
I el temps, les temperatures ja queden avui normalitzades, amb màximes de 20 a 25 graus o més baixes al Pirineu i en punts de les comarques de l'interior. Cel variable i mitja nuvolat aquesta tarda, amb alguns xàfecs al Pirineu i punts de Girona, i de nit farà més fresca o al Pirineu directament fred. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
La guerra entre Hamas i Israel ha fet augmentar l'alerta terrorista en països com França. A Catalunya, de moment, les autoritats no es plantegen augmentar el nivell d'alerta, que ara ja tenim a 4 sobre 5, però el gabinet antiterrorista de Catalunya està reunit aquest matí al complex Agara dels Mossos per analitzar el risc real d'atemptat. I anirem per saber si s'ha pres alguna decisió per reforçar la seguretat en alguns dels indrets considerats més sensibles. Aquest matí hem sabut un d'aquells casos que són difícils d'explicar i impossibles d'entendre, per no dir una cosa més grossa. Els Mossos han detingut un home a Vilanova i l'Esaltro acusat d'agredir sexualment la seva filla de manera reiterada durant 30 anys. Ja ingressat a la presó, la seva filla ara té 37 anys. Els abusos van començar quan en tenia 6, les violacions quan en tenia menys de 16. Ahir us ho vam avançar, faltava el comunicat oficial, que ara ja és una realitat. Els patinets elèctrics no podran tornar al transport públic. Decisió que es manté de manera indefinida perquè encara, diuen, no hi ha prou garanties de seguretat de les bateries d'aquests aparells, que en alguns casos, com sabeu, s'han incendiat. Parlant de transport, avui fem balanç d'una setmana de talls de la R3 de Renfe, que d'entrada ja han suposat un augment del trànsit de vehicles per la C-17, la que connecta el Vallès Oriental i Osona amb Barcelona, un increment en concret de l'11% respecte al trànsit de la setmana passada. I també us proposem entrar al nou reclam turístic de la ruta Dalí, a Figueres. Avui s'inaugura com a museu la casa natal on va viure el geni empordanès durant els primers anys de la seva vida. De fet, fins que en tenia 8, un indret que recorre a través d'una experiència immersiva. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, la Maria Diu Maró, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Doncs de seguida ens n'anem fins al complex Gara dels Mossos de Sabadell, o com deia, està reunit el Gabinet Antiterrorista de Catalunya per entendre la situació i per què d'aquesta reunió. Abans us explicarem aquesta última hora sobre el terreny, que és que un centenar de camions d'ajuda humanitària esperen al pas fronterer de Rafah, entre Gaza i Egipte, per poder entrar a la franja i arribar a la població palestina. Però les parts implicades no es posen d'acord. Israel vol garanties que l'ajuda no anirà a parar a Hamas i la resta vol el compromís israelià que no bombardejarà els camions. De fet, el mateix secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, s'ha desplaçat fins al pas fronterer d'Egipte i, enmig de crits i de protestes, ha reclamat acords per desbloquejar l'ajuda de forma immediata.
Ara estem negociant activament amb totes les parts per assegurar-nos que podem aclarir les condicions, que som capaços de limitar les restriccions, perquè aquests camions es puguin moure tan aviat com sigui possible cap allà on els necessiten.
Les Nacions Unides esperaven començar a entrar a Gaza avui, però probablement no serà factible. Els més de 2 milions de palestins que viuen a la franja depenen d'aquesta ajuda per sobreviure directament, perquè el bloqueig d'Israel impedeix l'entrada de menjar i d'aigua en aquesta zona. I com us deia, el complex de Gara de Sabadell, on s'ha reunit el Gabinet Antiterrorista de Catalunya, compareixen a aquesta hora el conseller d'Interior, Joan Ignasi Lena, i el cap dels Mossos d'Esquadra per detallar quines mesures es prendran per reforçar justament la seguretat de Catalunya arran d'aquest conflicte entre Israel i Palestina. Anem cap allà, Carola López i Dani Batxiller, bon dia.
Bon dia, doncs acaba de començar ara mateix aquesta roda de premsa. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha volgut enviar un missatge de calma i de serenitat en el context mundial. El conseller ha remarcat que seguim en el nivell 4 de 5 de risc, però que s'ha reforçat en diversos punts. Així ho ha detallat el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent.
La inclusió de nous punts d'interès policial en els quals cal parar compte pel que fa a l'amenaça terrorista. Doncs té certa lògica amb l'escenari actual, és el consolat d'Israel. A banda, també s'han introduït com a punts d'interès altres comerços, associacions o entitats, sobretot que tenen a veure amb la comunitat jueva o amb els interessos israelis a Catalunya.
Elena ha dit que confia plenament en l'expertesa dels Mossos d'Esquadra i en la bona coordinació amb les policies europees. Per això ha volgut enviar un missatge de calma i també ha demanat a la ciutadania que no faci cas a les informacions que no són oficials. Tot i que els Mossos d'Esquadra no compten més efectius de cara a aquesta situació, sí que ha incrementat exponencialment el nombre d'hores que destina a la prevenció d'un possible atac terrorista. Dani Batxiller, Carola López, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Ha ingressat a la presó l'home de 55 anys acusat d'agredir sexualment la seva filla de forma reiterada durant 30 anys, Sara Cañete.
Sí, l'última agressió va ser diumenge passat al càmping de Vilanova i la Geltrú, dient que la víctima va anar a la comissaria d'aquesta localitat i va denunciar finalment els fets. Els Mossos van detenir l'home, que hi va passar a disposició judicial. El cas el porta el jutjat número 3 de Vilanova i la Geltrú i ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut. També li ha obert una causa pels delictes d'agressió sexual continuada, agressió sexual a menors de 16 anys, perquè els maltractaments, aquestes agressions, haurien començat quan la víctima era molt petita, i maltractament habitual i amenaces.
Gràcies, Sara. I l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 23 anys de presó un home de Manresa que va asfixiar la seva exdona embolicant-la amb paper de plàstic transparent fa 2 anys, aquell paper que es li diem paper film. El condemna per un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament. Nàtia Dell, què més diu aquesta sentència?
Doncs mira que a l'hora de dictar sentència també s'ha tingut en compte l'agreujant de parentesc i de gènere. La jutgessa ratifica així la declaració de culpabilitat presa per unanimitat per un jurat popular. També descarta que l'home patís un trastorn i tingués afectades les capacitats cognitives. Al contrari, segons el tribunal, queda provat que l'home va planificar la mort de la seva exparella dies abans, perquè no acceptava que tingués una nova relació sentimental. Es va aprofitar de la confiança que la víctima li tenia com a exparella, citant-la amb l'excusa de recollir uns documents a l'antic domicili familiar. L'home continua sense la pàtria potestat de les dues filles menors que tenien en comú, no s'hi pot acostar menys d'un quilòmetre i no pot comunicar-se amb elles, i a més les ha d'indemnitzar amb 200.000 euros per cap.
La prohibició de pujar patinets elèctrics al transport públic es mantindrà indefinidament. Ho ha decidit aquest migdia l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona 4 dies abans que s'acabés el termini ja prorrogat de la prohibició. Tal com avançàvem ahir, finalment s'ha imposat els arguments que encara no hi ha prou garanties de seguretat davant el risc que comporten aquests aparells, tot i haver-se plantejat mesures per millorar-los. Joan García, en concret, què més diu la decisió de l'ATM?
Doncs mira, explica que s'han valorat moltes coses, com ara limitar l'accés dels patinets per hores, segons el nivell d'ocupació, reservar zones específiques, prohibir carregar-los al transport públic, ordenar que es portin plegats, doncs finalment res de tot això ha prosperat davant l'evidència que cap regulació no aporta prou garanties de seguretat. Dimarts d'aquesta setmana, recordem-ho, en va explotar un al metro de Madrid en un vagó buit i es van haver de ventilar 5 estacions. L'ATM insta les administracions i les companyies operadores a fomentar, això sí, els aparcaments de patinets i vehicles de mobilitat personal elèctrics a prop de les estacions, i l'àrea metropolitana ja ha anunciat que ampliarà un 20% la xarxa del Bicibox com a alternativa per combinar l'ús del patinet elèctric amb el transport públic. Les multes per accedir en patinets o monocicles elèctrics al transport públic són, atenció, de 200 euros.
PortAventura crearà una atracció específica dins del futur espai Barça quan es torni a posar en marxa l'Spotify Camp Nou. El parc tancarà l'any amb xifres rècord de visitants i vol impulsar macroconcerts de gran nivell l'estiu vinent per atraure més visitants internacionals. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Avui el director general del parc ha parlat d'aquests i de molts altres temes relacionats amb PortAventura.
Sí, el més destacat, com deies, és aquesta aliança que hem firmat amb el Barça, que segons explicava aquest director general, David García, està molt avançada i només pendent de triar quina de les propostes que s'han preparat s'acabarà materialitzant.
La idea es trabajar con ellos en hacer una zona de entretenimiento dentro del nuevo Espai Barça, con una atracción que estamos diseñando para que la gente amante del Barça, amante del fútbol, pues también pueda tener una experiencia de entretenimiento. Tenemos ya 3 tipos de atracciones que estamos valorando.
L'acord també inclou la creació d'un grup de treball que estudiarà projectes a escala internacional, com l'obertura d'una banda de zones d'entreteniment específiques i de l'altra de parcs temàtics de format molt més gran sota la marca Futbol Club Barcelona. El primer concepte combinaria experiències interactives, educatives i d'entreteniment a través de diferents atraccions temàtiques, a més de restauració i marxandatge en espais majoritàriament interiors, entre 500 i 2.000 metres quadrats, mentre que el segon contempla el desenvolupament de parcs temàtics de grans dimensions, de més de 7 hectàrees, centrats al voltant d'atraccions, restaurants, botigues i espectacles.
Déu-n'hi-do, però aquesta no és l'única novetat, Manel, en un parc que aquest any batrà rècords de visitants, deies.
Sí, sí, David García també ha explicat, ha anunciat que estan treballant per fer venir estrelles mundials de la música l'estiu vinent en uns macroconcerts que diu que el que faríem, bàsicament, és atreure públic internacional.
Associar-nos con marques potents potentes, pues para crear festivales a nivel internacional, que nos ayude también a atraer gente internacional. O sea, hay mercados como Estados Unidos, como Alemania, como Italia, que no lo trabajamos tan bien, y creo que la música y los festivales nos pueden ayudar a capturar ese tipo de mercado.
I com deies, enguany el parc arribarà als 5.400.000 visitants. És rècord absolut de la història, gràcies a l'èxit de temporades temàtiques com Halloween o el Carnaval, que han ajudat a ampliar temporada. De fet, aquest any, al novembre, el parc també obrirà entre setmana amb l'objectiu de seguir avançant cap a l'obertura tot l'any.
Gràcies, Manel. Fins ara.
Bon dia.
Hem arribat a un quart de dues. A aquesta hora, com sempre, ens interessem per la situació del trànsit i el transport públic. Maribel García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs hem tingut un matí força tranquil a les carreteres i es manté en general. Només veiem algun petit tram de lentitud a les rondes de Barcelona, a la ronda de dalt des de Vallcarca fins al Velòdrom d'Horta en direcció al Nus de la Trinitat i en sentit Llobregat entre l'Hospitalet i Cornellà, on s'estan fent obres. També a la ronda litoral hi ha alguns trams de lentitud des de Sant Adrià de Besòs fins a la sortida del Bon Pastor en direcció al Nus de la Trinitat i també des del Poble Nou fins a la Barceloneta en direcció al Nus del Llobregat. Ja han retirat un vehicle que ha tingut un accident a l'autovia A2, a l'altura de Cervera, en direcció Barcelona, i no queden complicacions. En aquest punt ja hi ha tots els carrils oberts a la circulació, segons informen des de Trànsit. El transport públic es manté la normalitat pel que fa a horaris i freqüències de pas, segons informen els diferents operadors.
I ens queda el temps, un cop d'ull a la previsió per avui al cap de setmana amb en Daniel Ramírez.
La pluja ha estat protagonista les últimes hores. També les fortes ventades, que localment han superat els 90-100 km per hora, especialment al Pirineu, zones altes del prelitoral, però a la costa també han superat els 60-80 per hora, amb un temporal de mar molt dur que va coincidir ahir la nit amb una baixada de pressió atmosfèrica al voltant dels 987 hectopascals. Dels últims 3 anys, en punts de la costa, és la pressió baixa, doncs, més baixa que hem tingut darrerament. Pluges que han destacat el Pirineu i Prepirineu, ha fet efecte, doncs, el Pirineu amb aquesta palanca orogràfica amb vent del sud. Des d'ahir la nit i la tarda, vespre, fins la matinada s'han recollit més de 100 litres per metre quadrat al Port de Comte, Espot, Caralps, a Coma de Vaca, per exemple, també s'han sobrat aquests 100 litres per metre quadrat, i de fet hi ha llocs on han superat gairebé els 140-150 litres, el cas d'Espot, o la zona de Coma de Vaca, com dèiem. Núria, 74 litres per metre quadrat, Espot, el 145, el Port del Comte, 104 litres per metre quadrat, la Torre de Cabdella, 117 litres per metre quadrat. Bé, després d'aquesta pertorbació, ventades, mala mar, però menys que ahir la nit, i destaquem que es tornaran a nuvolar comarques interiors i del nord, Pirineu, Prepirineu, interior de Girona. Pot caure algun xàfec en aquest sector, però la resta no. Fins i tot amb estones de sol més abundants entre l'àrea de Barcelona, Maresme i sud de la Costa Brava. Pel que fa al cap de setmana, la temperatura baixa una mica més, especialment de nit, ho notarem demà, i de dia es recupera una mica diumenge. Dia variable, amb sol demà al matí i migdia, alguna pluja a les comarques de Girona, que a la tarda es pot reproduir en aquest sector, i a la tarda seguiria fent sol en punts de Ponent i del sud. Diumenge, el dia començarà amb clarianes, algun banc de boira, però una altra pertorbació arribarà a última hora. Pot ploure o plovisquejar a Tarragona, al sud de l'Ebre. Això seria la nit de diumenge, dilluns, i dilluns al matí també podria ploure en aquests sectors, però dilluns pujarà notablement la temperatura.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
El tall a la línia de Rodalies R3 de Renfe ha fet que més gent hagi optat per agafar el cotxe en detriment del tren. Aquesta setmana, el trànsit per la C-17, que connecta el Vallès Oriental i Osona amb Barcelona, s'ha incrementat un 11% respecte a la setmana passada, Mireia Sala.
Sí, al cap d'una setmana del tall ferroviari a la línia de Rodalies R3 entre les estacions de la Garriga i Mollet, les plataformes d'usuaris denuncien diverses mancances als serveis alternatius que compliquen la mobilitat als usuaris i els acaba repercutint en més més temps de viatge. Sobretot es podria millorar el servei a les franges que no són hora punta i quan el sentit de la marxa és invers al dels autobusos directes. L'Associació per a la Promoció del Transport Públic i la plataforma Perquè no ens fotin el tren retreuen falta d'horaris als autobusos i consideren que caldria indicar més clarament on paren, distingir bé els directes dels que no ho són, que els informadors a les estacions estiguin al cas quan hi ha una incidència o bé que s'aprofitin millor les pantalles i la megafonia dels trens. Des de Renfe, el seu portaveu, Antonio Carmona, ha explicat a Catalunya Informació quins retocs ha fet la companyia aquests primers dies per millorar el servei.
S'han modificat alguns horaris de busos, avançant el que surt directe de Centelles a primera hora, posant un bus a les 6, s'ha reubicat personal d'informació. Petites modificacions que serveixen per millorar aquest servei alternatiu.
El servei de bus express entre Vic i Barcelona, que la Generalitat ha reforçat amb 5 freqüències més al matí i 4 a la tarda, ha tingut un increment d'usuaris. No hi haurà dades fins a final de mes, però la majoria de dies s'ha mobilitzat tots els recursos a l'hora punta del matí en direcció a Barcelona i la meitat a la tarda en direcció a la Garriga o Centelles, segons han explicat fonts del Departament de Territori a Catalunya Informació.
Els usuaris d'algunes línies d'autobusos de transports metropolitans de Barcelona es mostren perplexos, atenció, per la pronunciació d'alguns carrers que senten per la megafonia dels vehicles. És quan s'anuncia allò de la pròxima parada. Doncs bé, al Catalunya al dia hem volgut fer la prova. De fet, en Joan Garcia ha fet aquest matí allò un tour per algunes línies.
Hem pujat a 9 autobusos, eh?
9 autobusos.
Mobilitat usual ha sigut molt usual.
Avui ha estat molt útil. Escolta'm, què t'has trobat o què has pogut sentir, vaja?
Escolteu bé, hem sentit això a la línia 7 a la plaça de les Glòries arribant a Castillejos.
Propera parada, Gran Via Castillejos.
Com? Castillejos. Molt bé.
Això altre a l'autobús 55. Quan passada la plaça Universitat hem agafat el carrer Sepúlveda.
Propera parada, Sepúlveda Muntaner.
Sepúlveda.
I ja tornant cap a la ràdio, he agafat el V9 que puja per Entença.
Propera parada, Entença, València.
En fi, Castillejos, Sepúlveda i Entença, que no l'entén ningú. Mm-hmm. Hi ha més casos d'aquests?
Hem vist les queixes d'altres usuaris a través de les xarxes socials perquè han sentit Avinguda Vallcarcà, el Mugavers o Pau Clarís.
Costa, dir-ho, el Mugavers costa,
sí,
molt de dir.
Ara ho explicarem, per què passa això. Fa 10 anys va passar una cosa semblant i es va obrir un debat sobre la pressa per implantar sistemes d'assistència a l'usuari sense la seguretat que no hi ha errors.
I la pregunta és aquesta, com sí. És possible que passi això?
Hem parlat amb TMB, ens han explicat que un sintetitzador digital processa el que ha llegit una veu i aleshores l'adapta a diferents idiomes i que en l'últim canvi que hi ha hagut han sortit aquests errors, aquestes locucions incorrectes. Quan es detecten aquests errors, s'introdueixen les indicacions per corregir-los, que és el procés en què la companyia treballa ara mateix.
I una altra pregunta seria, ningú revisa, controla el producte final abans doncs, que arribi al bus i que, per tant, la gent el senti?
També és la pregunta lògica. Segons TMB, les primeres versions sí, que es revisen, però com que la xarxa de parades d'autobús evoluciona constantment, es fan contínuament adaptacions posteriors que ja s'escapen d'aquest control.
Doncs, de moment, gràcies, Joan, als usuaris encara sentiran noms de parades, com a mínim, confusos.
Propera parada, Villaruel, Sepúlveda.
Sepúlveda. Gràcies, Joan. És un quart i mig de dues. L'Ajuntament de Girona vol acabar amb les desigualtats salarials que afecten 775 treballadors del consistori, tres quartes parts de la plantilla. En alguns casos hi ha diferències de més de 500 euros al mes, malgrat que estan fent la mateixa feina. Fèlix Martín, dues coses. Han fixat un termini per posar-ho en marxa i han calculat quant costarà pujar el sou a tot aquest personal?
Hola, bon dia. Doncs primer diuen que de forma immediata, ja a partir de les nòmines d'aquest novembre, i ho tenen calculat en 2.800.000 euros anuals. El tinent d'alcaldia, Girona, Sergi Font, assegura que calia posar fi a un greuge històric.
Aquesta situació de desigualtats retributives s'acumulaven des de ja fa molts anys, des de fa més de 10 anys aquí a l'Ajuntament de Girona, i és per això que era molt necessari poder fer i iniciar una pàgina nova solucionant aquest conflicte històric.
Dels 775 treballadors afectats, n'hi ha 125 a qui ja van canviar les condicions laborals, però això no es va veure reflectit a la nòmina. Ara s'arreglarà. D'altra banda, el regidor explica que el gran gruix són més de 600 persones que no cobren el mateix que d'altres companys per fer la mateixa feina.
Sí, hi havia casos de diferents persones que treballant la mateixa jornada i en la mateixa de treball hi havia diferències salarials de més de 500 euros i, per tant, era una necessitat poder-ho solucionar el més aviat possible.
Les desigualtats salarials a l'Ajuntament de Girona van transcendir sobretot a partir de l'any 2019 i van derivar en més d'una mobilització de protesta. Per exemple, una treballadora també va denunciar als jutjats i li van donar la raó. Els sindicats valoren la decisió municipal, però, per exemple, des de Comissions Obreres, lamenten que no s'apliqui amb efectes retroactius.
L'Ajuntament de Reus apujarà l'IBI un 12,5% i l'impost de la brossa un 14%, diuen que ho fan per l'augment de la inflació i per adaptar-se al cost real dels serveis que s'ofereixen a la ciutadania. Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
La situació a Reus és tan delicada com la dels veïns de Tarragona?
Quina pregunta, eh? Mira, no tant. En aquest cas, com a mínim, l'alcaldessa Sandra Guaita no ha utilitzat en cap moment el terme de fallida econòmica que va fer servir l'alcalde de Tarragona per justificar la seva pujada d'impostos. Bé, tot plegat, és molt curiós perquè, a més, ara Reus pujarà l'IBI gairebé el doble del que planteja Tarragona. Reus un 12,5% i Tarragona un 7,4%. Guaita ha dit que l'Ajuntament reusenc té els mateixos problemes que consistoris d'altres poblacions que s'han vist abocats a pujar impostos per l'augment de l'IPC, el tipus d'interès i també l'adaptació de serveis. Ha fet un símil amb l'increment de despesa que estan patint les famílies a casa seva.
A casa nostra hem vist incrementats els costos en les hipoteques, en la llum, en el gas, i per tant aquest increment de costos també que hem tingut a les nostres llars també els ha tingut i els ha patit l'Ajuntament de Reus en la prestació de servei que volem donar a la ciutadania.
Bé, seguint amb aquesta comparativa entre Reus i Tarragona, bàsicament per la magnitud d'aquests dos ajuntaments més grans de la demarcació, si l'alcalde de Tarragona va dir que necessitava 14 milions d'euros de despesa corrent per no deixar de prestar serveis, a Reus en necessiten 9. En el cas de la capital del Baix Camp, més de la meitat d'aquests diners aniran destinats als compromisos adquirits pel govern anterior. Guaita ha concretat què inclou aquesta partida.
La revisió, per exemple, del contracte de la brossa o l'acord per incrementar la dotació de la Guàrdia Urbana amb 10 nous agents o l'augment de retribució que rebran els treballadors i treballadores municipals reflexat dins de la RLT que es va pactar en el 2023.
A més de la pujada de l'IBI, un 12,5% i de la brossa, un 14%, també destaca l'increment de la taxa de terrasses iguals en un 40%. L'alcaldessa també ha presentat un pressupost pel 2024 de 217 milions d'euros, això és un 11% més que l'actual, i un pla d'inversions de 25 milions d'euros que ha titllat d'històrics. I mira, una altra diferència, i aquesta també molt important entre Tarragona i Reus. A Tarragona el PSC no té suport per aprovar els pressupostos i, en canvi, a Reus l'equip de govern tripartit del PSC Esquerra i ara Reus, en majoria, no necessitarà l'oposició per aprovar els pressupostos i les ordenances en el ple del dia 27 d'octubre.
Aquest matí ha arrencat a l'Audiència de Barcelona el judici contra una conductora i les seves dues acompanyants que van atropellar mortalment un altre conductor mentre estava carregant el seu cotxe a un camió grua i no el van socórrer. Els fets van passar fa 7 anys a l'entrada de Sabadell. A part de la víctima mortal, el sinistre va causar ferides molt greus al tècnic de la grua, que va quedar amb unes seqüeles tan greus que li han comportat la incapacitat permanent. Maria Núria Rebella, ja s'ha acabat la tria del jurat popular?
Hola, bon dia. Doncs està a punt d'acabar-se la tria del jurat, després sentirem les al·legacions inicials de totes les parts i finalment la sessió s'acabarà, si es fa el que està previst segons el calendari, amb la declaració de les tres acusades. Els fets es remunten a la nit del 5 de novembre del 2016, quan a la víctima se li va acabar la gasolina i no va poder arribar a la gasolinera més pròxima oberta i per això va haver d'acudir al servei de la grua. Just en el moment que s'havia carregat el vehicle aturat amb els 4 intermitents en marxa, a la grua, les acusades van embestir la víctima amb tal violència que va morir d'un fort traumatisme que es va fer amb el camió grua. La conductora del cotxe, que s'havia adormit, es va despertar de l'impacte i va fer un cop de volant a l'esquerra de manera que no va matar el tècnic de la grua, però el va deixar greument ferit. El cotxe agressor va continuar el seu camí. Cap de les tres acusades va baixar per ajudar les víctimes. Hores més tard, la conductora va anar als Mossos a explicar el que havia passat. Ara s'enfronta a una pena de gairebé 4 anys de presó.
I 8 detinguts a l'Urgell i a la Noguera en una nova operació contra el cultiu i tràfic de marihuana. Es van confiscar ahir a prop de 1.500 plantes. Estela Bussoms, la majoria eren esqueixos acabats de plantar.
Bon dia, sí, més de 1.300, la resta eren plantes en plena producció i també es van intervenir cabdells, restes de plantes ja recol·lectades, 13.500 euros i 20 grams de cocaïna, tot plegat en els escorcolls que es van allargar ahir durant tot el dia en tres cases de Castellserà, a l'Urgell, i una de Bellmunt, a la Noguera. Els detinguts són 6 homes i 2 dones d'entre 25 i 58 anys. Els Mossos els consideren un grup criminal i els acusen de tràfic de drogues i de tenir punxada il·legalment la llum. 5 dels arrestats declararan demà al jutjat a Balaguer i els altres 3 han quedat en llibertat amb càrrecs després de fer-ho davant de la policia.
Hem arribat a 2:15. Tenim novetats. La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona posen fil a l'agulla per construir més de 600 habitatges en 11 dels 27 solars que l'alcalde Jaume Collboni va oferir al president Pere Aragonès. La comissió mixta Generalitat-Ajuntament també ha acordat accelerar les obres per construir o renovar 11 centres d'atenció primària de la ciutat de Barcelona. Tot plegat representarà una inversió de 200 milions d'euros de la Generalitat a la capital catalana, Quim Balaguer.
Sí, l'Institut Català del Sòl i l'Ajuntament firmaran un conveni perquè la Generalitat construeixi 637 pisos socials de lloguer assequible en aquests 11 solars municipals, amb una inversió de més de 80 milions d'euros, tal com ha explicat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà.
Quan diem que en un màxim de 5 anys doncs tindríem avançats i acabats doncs aquests edificis, aquests solars que l'Ajuntament en primer lloc, aquests 11, ens cedeix, doncs és perquè ens creiem capaços i capaces de fer-ho, i de fet és un compromís, és un conveni, l'Incasòl ho ha estat estudiant i per tant ho complirem.
Les promocions es faran a la Marina del Prat Vermell i a Sant Martí. En aquesta reunió de la comissió mixta, l'Ajuntament i la Generalitat també han acordat avui accelerar la construcció de 9 centres d'atenció primària, 3 dels quals a Ciutat Vella, i l'ampliació dels del Besòs i la Pau. L'alcalde Jaume Collboni ha explicat que s'han prioritzat els barris més desafavorits.
I sobretot fer-ho als barris que més ho necessiten. Els barris on les rendes són més baixes i on l'assistència pública des del punt de vista sanitari és fonamental per garantir la bona salut i la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes.
Les dues institucions també han acordat destinar 30 milions d'euros per construir els ascensors de les línies 1 i 5 del metro a l'estació de la plaça de Sants. Aquestes obres s'enllestiran a partir del 2027.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Avui s'inaugura un nou reclam turístic de Salvador Dalí a la Ruta Empordanesa. De fet, s'inaugura com a museu la casa natal de Dalí a Figueres. És allà on va viure, on va estar fins que tenia 8 anys. És un bloc de pisos que hi ha situat a la part baixa de la Rambla de Figueres. Allà la família Dalí vivia a l'entresol i el seu pare tenia la notaria als baixos. Ara es pot visitar tot l'edifici en un projecte que ens explica la Laia Claret, que és immersiu, perquè tu, Laia, ja has pogut fer aquesta visita.
A veure, la visita és amb audioguia, amb uns auriculars, amb què també pots escoltar el so ambient. Comença per la notaria del pare.
L'entresol del carrer Monturiol número 20 va ser la casa de Salvador Dalí fins als 8 anys.
S'hi veu projectada la imatge del senyor notari i es fa una introducció a la família i alguns veïns del bloc de pisos.
Aquest és el punt d'origen de Salvador Dalí. Moment zero. Aquí es va forjar la personalitat d'un geni. I com si la paret se'ns obrís, entrem a la llar dels Dalí.
I literalment és així. La paret s'obre i entres a l'habitació on va néixer Dalí. Després el menjador on passava hores i la cuina on a ell, que era petit, no el deixaven entrar. Continues per la resta de pisos i a cada habitació hi ha una part de la seva història que t'explica l'audioguia que avança al teu ritme. S'hi detalla la part més íntima de l'artista, la mort del seu germà gran abans que ell naixés i que es deia Salvador. La relació amb la mare, la germana, un tiet amb un bigoti que us sonarà, i a mesura que vas avançant, veus la seva formació, amistats que el van inspirar, la importància de la gala, també la vida pública i mediàtica del geni, el treball amb Hitchcock o el Disney, i, evidentment, la seva relació amb l'Empordà. Imatges que se sobreposen a les quatre parets de cada sala i t'embolcallen durant tot el recorregut. Una hora de connexió intensa amb l'artista. Un projecte impulsat per l'Ajuntament, Diputació, Generalitat i Fons Europeus. Fins al 25 s'ha obert als veïns de Figueres amb cita prèvia. I després ja hi pot anar tothom. La visita es fa amb grups reduïts i l'entrada costa 12 euros.
Escolta'm, Laia, i totes aquestes imatges que ens dius, que s'hi veuen, d'on han sortit?
Doncs mira, Marta, som al costat de l'Eduard Bec, director del Museu de l'Empordà i també de la Casa Natal de Dalí. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Entrem aquí a la Casa Natal, però no només expliquem la història dels seus primers anys de vida aquí, expliquem la seva vida.
Sí, a la Casa Natal Salvador Dalí el que hem volgut és explicar Salvador Dalí des d'una vessant íntima i una vessant pública, explicar el seu entorn familiar i explicar una mica el recorregut que va fer al llarg de tota la seva vida.
Un recorregut molt immersiu, portes que s'obren, imatges que es projecten a totes les parets, fotografies, quants n'hi ha, d'on venen totes aquestes imatges?
S'han utilitzat més de 400 imatges i s'han utilitzat desenes d'audiovisuals. I aquestes imatges venen d'arxius públics i d'arxius particulars. Venen de l'Arxiu Municipal de Figueres i de l'Arxiu Comarcal de Figueres, però també d'arxius dels Estats Units o de fotògrafs com Halsman, Willy Rizzo o tants altres que varen dedicar doncs, el seu temps a treballar plegats amb Salvador Dalí.
Amb l'audioguia us he de dir que tu vas entrant a cada sala i l'audioguia va al teu ritme. És una visita amb grups perquè no hi hagi aglomeracions. Podríem dir que és un complement de Púbol, Port Lligat i el Museu del Teatre Dalí aquí a Figueres, la Casa Natal?
Totalment. Sempre hem pensat la visita a la Casa Natal a Salvador Dalí com un complement a veure aquests espais originals on van passar moltes coses i on Salvador Dalí va exposar la seva obra, no? Sempre ha estat pensat com un complement.
Doncs Eduard Bec, director del Museu de l'Empordà i també de la Casa Natal, gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Són dos quarts i mig de dues. Un mestre de Lleida ha creat una aplicació, una app pròpia, per gestionar les classes, el comportament i el rendiment dels alumnes. El sistema, amb un funcionament similar al dels videojocs, atorga o resta punts, depenent de l'actitud dels escolars. El seu projecte, atenció, ja l'utilitzen prop de 700 professors de mig miler de centres de tot l'estat. Pere Jan Álvarez, Lleida, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Escolta'm, de quina escola és aquest professor?
Doncs el creador d'aquesta aplicació és Cristian Viaplana, professor de robòtica a l'escola L'Estonac de Lleida. Els alumnes que l'estan fent servir fan primària. Tots ells han creat el seu propi avatar i, a partir d'aquí, reben o perden punts depenent del seu comportament. Ho han explicat ells mateixos a l'InfoK.
Per guanyar punts hem d'arribar a punt de la classe, treure un 10, ficar-se al professor, quan toques fer silenci i fer-lo. Per perdre punts, haig de no portar material, no fer els deures, esballar-te amb un company...
Amb els punts que guanyem els podem descanviar per escoltar una cançó, mirar vídeos quan esmorzem, tenir una mascota bits...
Lo més guai de canviar els punts entre les altres és que pots compartir els punts amb qui vulguis.
El mestre assegura que no es vol establir cap rànquing competitiu, sinó motivar els escolars. Viaplana explica com fan el seguiment de l'aplicació de forma periòdica.
Abans de baixar al pati esmorzem tots a classe i mentre estem esmorzant tranquil·lament projecto al projector o a la pantalla digital l'aplicació i durant el dia o durant la setmana he anat prenent apunts o notes de qui participa, qui ajuda els companys, qui està fent les coses molt bé i ho vull destacar o si algú, per exemple, no ho ha fet tan bé, doncs també ajudar-lo a millorar.
L'accés a l'aplicació classbits.net és gratuït.
A les comarques de Ponent va néixer un dels gegants del sector agroalimentari a Europa, que és el grup Vallcompanys, que ara s'ha aliat amb la Universitat de Lleida per nodrir-se de joves talents. Són perfils que premiaran a través d'una nova càtedra dedicada a l'alimentació sostenible. En concret, Estel, es creen guardons per als millors treballs de final de grau i de màster.
Sí, amb un caràcter molt transversal, sempre que aportin alguna innovació que faci més sostenible la producció d'aliments des del camp a la botiga i des d'un punt de vista ambiental, però també econòmic i social. Per tant, s'adrecen a estudis d'agrònoms o veterinària, però també es pensa, per exemple, en un nou programa informàtic que faci més eficient qualsevol part del procés. Ho ha explicat el director de la càtedra, el professor de Ciència Animal, Lorenzo Fraile.
Que van desde los aspectos más básicos de la producción, que sería desde la elaboración de piensos, por ejemplo, para los animales, hasta el envasado de los productos, ¿eh? O sea, la idea es tener una cátedra absolutamente transversal desde todos los puntos de vista y que la sostenibilidad sea como leitmotiv, ¿no? O sea, es el nexo común.
Vallcompanys té 12.000 treballadors, 2.300 a Lleida i la resta repartits entre Catalunya, l'Estat i Sud-amèrica. Factura 3.000 milions d'euros anuals i és líder europeu en els sectors de l'aviram i el porcí, una gran estructura que necessita talent. Per això, ara fa un pas més per estrènyer llaços amb la Universitat de Lleida amb l'objectiu que explica Jaume com a director de nutrició animal de la companyia.
Darrere d'aquesta càtedra hi ha un objectiu que és descobrir talent, eh? I com que sabem que aquí a UDL de talent n'hi ha molt, es tracta de fer-la florar i en el fons, doncs, bueno, si aquestes persones volen desenvolupar la carrera professional, pues ajudar-los en tot el que puguem, eh? Per tant, potser ens fixem més en les persones que no pas en el tema.
Els premis tenen tres categories cadascun, que sumen 10.500 euros. L'entrega es farà coincidint amb les festes de maig, en el cas dels millors treballs de final de màster, i per Sant Miquel, en els treballs de grau. La de Vallcompanys és la 18a càtedra Universitat Empresa que posa en marxa la Universitat de Lleida.
Va, que ja no us agrada tant, però n'hem de parlar. Parlem de xinxes. Després que el transport públic de París aparegués infectat per aquests insectes, ara fa uns quants dies, a Catalunya s'ha aixecat l'alarma amb episodis que no hi tenen res a veure. Això és important. Es tractaria de xinxes inofensives que sempre han estat presents a casa nostra, a la nostra geografia. Explica'ns, Arnau Baquer.
Doncs sí, Marta. Tot i que la capital francesa va decretar l'emergència sanitària, la situació aquí és ben diferent. Malgrat que s'han viralitzat moltes fotografies recentment alarmistes a internet, on es mostren plagues de xinxes, aquí només es té constància d'un cas a Torroella, equiparable al de París. D'altres s'haurien confós amb l'anomenat Bernat Pudent. Quim Cendra, director de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental, ho explicava aquest matí a Catalunya Informació.
La plaga de París no és que hagi arribat a Catalunya. Catalunya ja la teníem de fa molts anys, però no en els nivells de París. És a dir, que el que hauríem d'avaluar és si a Catalunya tenim la plaga de xinxes al nivell de París, i la resposta és que no la tenim.
Cendra admet que han rebut més sol·licituds d'empreses per acabar amb plagues de xinxes que no tindrien res a veure amb les que han aparegut a París i que són les que sí que mosseguen.
Sí, s'han rebut més sol·licituds, el que passa que ha estat una cosa puntual i en molts casos deguda una mica a la psicosi, no?, que ha causat tota la repercussió mediàtica del cas de París. Llavors passa que tots veiem xinxes per tot arreu. Hi ha aquesta part de psicològica que sempre és important i que existeix i que cal apaivagar.
Cendra també ha explicat que de tipus de xinxes n'hi ha centenars, però ha advertit que les úniques que han de preocupar són les xinxes de llit, perquè són les que ens poden provocar picades i infeccions. En aquest sentit, els experts fan una crida a la calma i recomanen prendre mesures d'inspecció i prevenció. Aconsellen revisar els llençols i les maletes i diuen que un bon mètode per eliminar-ne els ous i impedir la propagació de plagues és rentar la roba per sobre de 50 graus sempre que es pugui. Finalment, Cendra ha suggerit contactar amb els experts quan se'n detectin casos extrems.
Us imagineu estar una setmana sense poder beure ni cuinar amb l'aigua de l'aixeta? Doncs això és el que els passa a la Palma d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, en el que és una conseqüència més de la sequera que vivim. Jordi Barranca, exactament què ha passat aquí?
Bon dia, Marta. A veure, primer de tot anem a pams. La Palma d'Ebre fins ara s'abastia de l'embassament de Margalef. Amb la falta de pluges, el nivell és tan baix que els municipis ja no poden agafar-hi l'aigua. Què han fet, doncs? En aquest cas, la Palma ha tornat a obtenir l'aigua d'un antic pou situat a tocar de la Bisbal de Falset, de la comarca veïna del Priorat. El que passa és que estan a l'espera dels resultats d'uns anàlisis que han de determinar si l'aigua es pot o no beure. Marina Rojals, alcaldessa de la Palma d'Ebre.
El 11 d'octubre vam fer una altra reunió de poble, bueno, avisant els veïns que havia arribat el moment de tancar l'aigua de l'embassament de Margalef i que passàvem a captar del pou de la Bisbal i que a partir de divendres l'Ajuntament no podia garantir que l'aigua que sortís per la xarxa fos potable.
Unes dades que confien en tenir la setmana vinent perquè tothom n'estigui al cas. A més, també van avisar amb missatges per Levando en un pregó de veu i també amb cartes a les bústies. Mentre no estiguin els resultats, hi ha un camió cisterna al mig del poble. A banda, el calendari corre i dimarts vinent comença la campanya de l'oliva i, per tant, caldrà més aigua.
Escolta'm, i això què suposaria?
Doncs, si no es tenen els resultats, un segon camió cisterna amb el cost que això suposa per un ajuntament petit. Segons dades municipals, estem parlant d'uns 600 euros més IVA per cada vehicle. Tots els municipis que s'abastien del pantà de Margalef estan tenint problemes similars. La presència d'un camió cisterna no és nova, però aquí la Palma d'Ebre fa 4 anys ja en van tenir un. En aquell cas, però, era perquè l'aigua arribava amb uns nivells de fang molt elevats després d'unes grans pluges que hi va haver.
Aquest matí s'ha inaugurat l'abocador de Can Mata, els hostalets de Pia Pallerola una planta pionera que permet aprofitar el biometà generat per la descomposició de les deixalles i així garantir el consum de 14.000 llars. Es tracta d'una planta pionera a Catalunya i a l'Estat. L'impuls del biogàs, la pregunta, Montse Gené, és el futur per tenir una energia més neta?
Sí, aquesta és l'estratègia de la Generalitat, invertir 80 milions d'euros els pròxims 3 anys per impulsar la producció de biogàs, sigui procedent de les dejeccions ramaderes o, com aquí, aquest enorme abocador de deixalles domèstiques de Can Mata, procedent de la descomposició d'aquestes escombraries. Aquí s'ha fet una inversió de 10 milions d'euros per part de 3 empreses, Precero, Netgia i Vaga Energy, subvencionades en 2 milions i mig d'euros per part de la Unió Europea, per crear una planta i una gran canonada de 6 quilòmetres que portarà el biometà a la xarxa de distribució de gas. Ho farà a gran escala en una instal·lació pionera, com ha explicat Gonzalo Cañete, director general de Precero.
Es la primera vez que se van a convertir biogás procedente de un depósito controlado a un gas renovable, a biometano, que puede ser utilizado perfectamente en el transporte, en los hogares, en la industria. Entonces aquí es un proyecto muy grande, vamos a hacer 70.000 megavatios hora al año, o lo que es lo mismo, el gas que consumen 14.000 hogares, evitando más de 17.000 toneladas de CO2 a la atmósfera.
Per la Generalitat això s'alinea amb la seva estratègia d'impuls del biogàs, com ha explicat el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort.
Encaixa perfectament amb el pla de biogàs que hem aprovat al país, que dotem amb una línia de subvencions de 80 milions d'euros perquè es generin plantes arreu del país. Tenim 96 projectes sobre la taula que estan en tràmit.
La Generalitat està preparant 3 convocatòries d'ajuts per particulars i ramaders per aprofitar els residus orgànics que generen aquí al país.
I les entitats del Pallars Jussà paralitzen de moment el projecte de la línia de molt alta tensió de la comarca, que recordem va rebre més de 800 al·legacions en contra. Representants dels ajuntaments i les entitats afectades s'han unit i avui, que era l'últim dia per interposar-hi un recurs, ho han fet així. Quin recurs han presentat i què vol dir això, Pau Rovira?
Bon dia, doncs han presentat el que s'anomena un recurs d'alçada i serveix per paralitzar, de moment, el polèmic projecte de la MAT i poder aturar-lo més endavant. Ho ha explicat l'alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero.
Els 4 ajuntaments afectats, Castell de Mur, Gavet de la Conca, Isona i Conca Dellà, Tremp i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, presentem avui un recurs d'alçada. Ens ha d'obrir la porta, si considerem convenient, a anar al contenciós administratiu contra aquest projecte.
Justifiquen que aquesta infraestructura no s'hauria de fer amb diversos arguments: l'impacte ambiental, paisatgístic, econòmic i les irregularitats que, diuen, conté aquest projecte que ara vol tirar endavant l'empresa privada Forestalia. Sentim Xavier Badí, alcalde de Gavet de la Conca, l'alcalde de Castell de Mur, Miquel López, i Janina Vella, l'alcaldessa d'Isona i Conca Dellà.
Quan es va presentar el projecte ambiental d'aquesta línia, els ajuntaments afectats van presentar diferents al·legacions d'impacte ambiental, paisatgístic.
Aquest projecte passa per damunt d'alguns dels nostres pobles. No ha tingut en compte el territori en cap moment.
Entenem que no és una línia d'evacuació, sinó de transport, i el matís és important perquè en el cas de que fos una línia de transport, la competència exclusiva la té Red Elèctrica i no podria ser una empresa privada la que tirés endavant aquest projecte.
Tot plegat bé perquè a finals de setembre el BOE va publicar l'autorització prèvia del govern espanyol, tot a expenses de l'informe d'impacte ambiental de la Generalitat. És a dir, si no s'hagués presentat aquest recurs d'alçada, la resolució del BOE quedaria ferma. Ara comença, doncs, la lluita per la via administrativa i s'obre per més endavant la via judicial.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
La projecció del curt An Irish Goodbye, guanyador d'un Òscar, donarà el tret de sortida aquest vespre a la 49a edició del Filmets de Badalona. Durant la sessió inaugural es podran veure 7 dels millors curts d'aquesta edició. Durant la 20a de sessions del festival s'exhibiran poc més de 200 curts, dels quals més de 180 entren en competició. David Àngela, l'organització ha volgut posar tota la carn a la graella en aquesta primera sessió.
Bon dia, Marta. Doncs efectivament, segons en Josep Vinyeta, conseller delegat de Badalona Comunicació, que organitza el certamen, aquest any, en la sessió inaugural, el festival no s'estarà de res.
Llavors, el que fem aquest any és fer una aposta absolutament per l'inici, per fer una arrencada, per convidar la gent a que vingui al festival. I com ho fem? Ho fem, doncs, fent una selecció de les que considerem les millors pel·lícules, no tenen per què ser les premiades, hi ha un jurat internacional que és el que otorga els guardons, però sí amb les més destacades, les que hem considerat.
La Venus d'Honor del Filmets aquest any és per la directora Carla Simón. L'organització li reconeix la seva vinculació amb la ciutat de Badalona i també amb aquest festival. A la sessió d'avui es projectaran, entre d'altres, el documental Liturgy of Anti-Tank Obstacles, una mirada crua a la guerra d'Ucraïna, com resumeix Vinyeta.
Molt potent. És la història d'uns escultors d'art funerari que, com tota la ciutadania d'allà d'Ucraïna, s'ha de reconvertir i passa de fer art funerari a crear obstacles perquè els tancs no avancin. És un documental dur, viu, real i que als Estats Units ha tingut molt bona crítica.
Avui també es podrà veure Niuada, un curt de la catalana Valèria Cuní que ens proposa un drama rural protagonitzat per nens poc innocents.
La dansa i el teatre gestual omplen els carrers de Reus durant el cap de setmana. Des d'avui fins diumenge se celebra el COS, el Festival Internacional de Moviment i Teatre Gestual, fent una gran aposta pel talent local. Clara Chavarría Domingo, què hi podrem veure en el COS d'aquest any?
La programació inclou una desena d'espectacles en què la dansa té un pes molt especial. L'altra gran aposta del festival és el talent local. Així ens ho ha explicat el regidor de Cultura de Reus, Daniel Requesens.
Amb la línia del que és molt el COS, que és buscar peces representatives del que està passant ara mateix en l'art gestual i, per altra banda, una importància per la dansa i, sobretot, per aquest talent local, tant d'emergent com d'aquest talent que se'ns en va, però que volem que sàpiguen que poden tornar.
Entre el talent local hi trobem la companyia Clownic o ballarins com Marc Jovete, Guillem Sanabra i Ovidi Álvarez, o les escoles de dansa de la ciutat que es faran càrrec, entre d'altres coses, de l'espectacle de clausura d'aquesta edició. Tots els espectacles són gratuïts i la majoria es podran veure a la plaça del Mercadal, però espais com el Teatre Bertrina, el Fortuny o la Palma també acolliran alguna de la desena de propostes.
I el còmic independent català es dona cita demà a Lleida. S'hi organitza la primera edició del PATAC, el Festival de Gràfica Efervescent de Ponent. Noelia Caselles, hi participen més d'una quinzena d'autors convidats. Hi haurà 35 expositors, a més de tallers, xerrades, exposicions.
Hola, bon dia. Un taller, per exemple, per aprendre a dibuixar mutants, criatures impossibles o clàssics del cinema de terror, o per crear un còmic expandit i col·lectiu al carrer. Són algunes de les activitats que proposa demà el Festival PATAC, que també acollirà xerrades d'autors com Juanjo Cuerda, Capar Mangol, Julio Serrano, Marta Cartu, Nadia Hafid o Conchita Herrero. El PATAC és el projecte d'un grup d'amants del còmic que té el suport de l'Escola d'Art Municipal Leandre Cristòfol. Els seus alumnes també tindran un paper important, com explica un dels impulsors del festival, el periodista Marc Charles.
Que és una selecció de 16 títols que s'han publicat entre gener i setembre i que volem que els alumnes de, tant del grau d'animació com del grau d'il·lustració llegeixin, analitzin, estudiïn i escollin ells l'obra guanyadora.
La gastronomia surt al carrer Barcelona amb la Fira del Mercat de Mercats a la plaça de Catalunya i el concurs de Champions Burger a la Fira de Barcelona. Montse Mas, tot el cap de setmana, al centre de la ciutat, parades de fruites i verdures, xarcuteria, peix o carn, provinents d'11 mercats de la ciutat, com el Ninot, la Mercè o Santa Caterina.
Sí, una dotzena de restaurants ofereixen tapes i menús, i hi ha barbacoes per coure els aliments acabats de comprar. La fira es completa amb xerrades, degustacions i shows de cuina dels xefs amb estrella Michelin, que ens detalla Elena Navarro, directiva de l'Institut de Mercats.
Cuiners d'alta gastronomia, com els germans Torres, l'Alejandra Ormeño, el Raúl Balam, el Francesc Beltri i el Nicolás de la Vega, el Rafa de Bedoya i també l'Oriol Castro.
I l'altra proposta que porta la gastronomia al carrer és The Champions Burger.
Es tracta d'un concurs on el públic escull la millor hamburguesa d'autor d'Europa d'entre les 24 food trucks que reuneixen a Fira de Barcelona fins diumenge de la setmana que ve, que ja han superat eliminatòries en altres ciutats. 5 hamburgueseries són catalanes: Folks, l'hamburguesa, The Ranch Smokehouse, Double Beer i Timesburg. Els restauradors només ofereixen l'hamburguesa que presenten a concurs, i els comensals poden votar-les en 5 categories: millor pa, carn, combinació, presentació i originalitat.
Gràcies, Montse. Aquesta tarda festa grossa al davant de la llibreria 22 de Girona, que avui celebra el seu 45è aniversari. I han organitzat un brindis amb alguns dels escriptors que han participat de la història d'aquest establiment, que ja és una institució cultural a la ciutat de Girona. A partir de 6:45, si aneu a la llibreria, que també estan convidats els clients, hi podreu trobar autors com Maria Mercè Roca, Rafael Nadal, Marc Bosch, Josep Maria Fonalleres, Miquel Riera, Quim Espanyol, Quim Corbet, Antoni Puigverd, Joaquim Nadal i Tura Soler, entre d'altres. Així que moltes felicitats.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
Sis minuts i arribarem a les dues. En els esports hem d'anar al gra perquè avui hi ha molta informació i poc temps. Així que, Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia.
El Barça femení acaba de saber qui s'haurà d'enfrontar en la fase de grups de la Champions femenina de futbol.
El vigent campió de la competició ha quedat enquadrat al grup A i haurà de jugar contra el Rosengård suec, el Benfica portuguès i l'Eintracht de Frankfurt alemany. Aquesta fase de grups es jugarà entre el 14 de novembre i el 31 de gener. La final, esperem que pel Barça, es disputarà el 25 de maig a l'estadi de Sant Mamés de Bilbao.
Segur que sí. No ens movem encara del Barça perquè fa uns minuts que ha finalitzat la roda de premsa de Xavi Hernández a la prèvia del partit de diumenge contra l'Atlètic Club.
Un partit marcat per les lesions dels jugadors blaugrana, per l'assemblea telemàtica de socis i també per les declaracions de Joan Laporta sobre el madridisme sociològic. Ha seguit aquesta compareixença en Ramon Salmurri.
Una roda de premsa que ha girat al voltant del madridisme sociològic. Xavi s'alinea 100% amb Laporta, diu, i posa l'exemple de la imputació al president o la rebaixa de la sanció a Nacho com a exemples d'aquest madridisme sociològic.
A dins del vestidor no n'hem parlat d'això, no? Estem parlant de l'Atleti, de tema futbol, de tema com jugar. Però bé, sí, aviam, és un tema de tirar d'hemeroteca, no? El Villarato, no? El doping, doncs és una realitat, amb el president al 100%. És així sempre, sempre.
Xavi ha advertit dels perills de l'Atlètic de Bilbao, un equip en forma i enratxat, diu, recupera Lamine. I Valde podrà comptar amb Araujo i Gundogan, que avui no han entrenat i que han fet treball de recuperació.
Gràcies, Ramon. I avui comença la desena jornada de la primera divisió amb l'Osasuna Granada. Diumenge el Girona rebrà l'Almeria.
Mentrestant l'Espanyol obre a les 9, la jornada de la segona divisió rebent el Leganés.
O el que és el mateix, el líder de la classificació rep el segon amb només un punt de diferència i amb els dos conjunts en zona d'ascens directe. Luis García, l'entrenador blanquiblau, preveu un partit interessant.
Un muy buen partido, un partido de primero contra segundo. Uno es el que menos encaja, el otro el que más hace. Con lo cual es un partido muy bonito para todos, para nada definitivo. Es un partido más. Sí es cierto que tiene el condicionante de que los seis primeros equipos de la clasificación juegan entre ellos. Jugamos en nuestra casa con nuestra gente y hacer un muy buen partido para intentar sacar los tres puntos y reafirmar el liderato.
A la convocatoria de Luis García torna Salvi i entra per primer cop al lateral del planter Marc Jurado. En canvi, cau de la llista Omar per lesió. Aquest Espanyol Leganés el transmetrem a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Un partit que coincidirà amb el del Barça de bàsquet a l'Eurolliga masculina.
De fet, el Barça-Bayern de Munic començarà a 8:45. Correspon a la quarta jornada de la competició i amb el Barça encara invicte. Roger Grimau, el tècnic blaugrana, espera mantenir el bon nivell davant el conjunt alemany entrenat per Pablo Lasso.
És veritat que ens han sortit tres molt bons partits contra tres rivals molt difícils i a més fora de casa. I espero doncs això, que seguim consolidant aquesta línia de joc amb els partits, sobretot perquè entrenos n'hi ha pocs, i seguir creixent dia rere dia, partit rere partit.
Els dos partits, aquest Espanyol-Leganés i també el Barça-Bayern, els podreu seguir per separar pels canals exclusius digitals de l'app i el web de Catalunya Ràdio. A la Lliga Leport, tercera jornada, Lleida-Burgos a les 9.
L'organització del Mundial de MotoGP ha decidit intercanviar per motius de seguretat l'ordre de les dues curses del cap de setmana del Gran Premi d'Austràlia.
El motiu és que diumenge hi ha previsió de mal temps. Damià Aguilar, bon dia.
Bon dia. Demà a les 6 del matí es disputa la cursa llarga del Gran Premi d'Austràlia en directe pel web i app de Catalunya Ràdio. La previsió de forts vents diumenge han portat l'organització a intercanviar-la amb la cursa sprint, que és la que passa a diumenge i que corre el risc de no disputar-se. La resta no canvia. Alec Rins ha de fer repesca aquest dissabte quan faltin 10 minuts per les 2 de la matinada i els dos germans Espargaró van directament a la Q2, que es farà a 3:15. L'Aleix ha fet el 9è.
Creo que hemos hecho un muy buen trabajo hoy. No he entendido muy bien el por qué tantos pilotos insistían con el blando al inicio del turno. Si la carrera larga es mañana, era de los pocos que iba con la media y cuando he parado a boxes, obviamente que estaba lejos. He hecho 30-0, pero era el primero de los 7, creo que íbamos con la goma media. Las 4 Aprilias, Bagnaia, Quartararo y alguno más. Los demás iban todos con soft.
A Moto3, Xavi Artigas ha estat sancionat a sortir diumenge a la cua de la graella i haurà de fer dues penalitzacions de volta llarga. Això si es corre la cursa de Moto3.
Gràcies, Damià. I en futbol sala ahir es va fer el sorteig de la quarta eliminatòria de la Copa del Rei masculina, partit únic i amb aquests emparellaments per als conjunts catalans. L'Indústria Santa Coloma jugarà a la pista de López Rulo, el Salta 5 Martorell rebrà el Manzanares i el Cerdanyola rebrà l'Alzira. Aquesta ronda es jugarà entre el 21 i el 22 de novembre.
no t'ho pots perdre.
Doncs a nosaltres també. Los Manolos, Sabó de Gràcia i Los Amaya, entre d'altres, actuen aquest vespre al barri de Gràcia de Barcelona amb motiu del Dia de la Rumba Catalana. Serà a partir de les 9 del vespre al Centre Artesà Tradicionarius i és un concert que s'ha organitzat per promoure la candidatura d'aquest gènere musical com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Al Catalunya el Dia tornem dilluns a partir de la 1. Bon cap de setmana. Adéu-siau.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.